La crítica i professora Anna Ruiz Mestres ens ha dissenyat un nou capítol de les espurnes literàries. Bon dia.
Bon dia.
De seguida arriba aquest plat fort, avui doble, a més, ho desvelem de seguida, però el pròleg ens serveix sempre per recordar una efemèride literària.
Exacte, i avui l'efemèride és 100 anys de la mort de Joan Alcover, que és un dels referents de la literatura catalana de finals del XIX i principi del XX, una figura clau del modernisme a Mallorca, i que la mort de la seva dona i de diversos fills provoca un dolor terrible en ell, però en la seva obra el transforma en una poesia d'alta intensitat humana i artística. I m'agradaria recomanar-vos que rellegíssiu Cap al tard, que és un dels reculls poètics més importants de la nostra literatura, i que hi ha dos poemes emblemàtics, que vull llegir una estrofa.
I tant.
La Balanguera i Desolació. La Balanguera. La Balanguera misteriosa, com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa, de nostra vida treu lo fil, com una part que ve cavila, teixint la tela per demà. La Balanguera fila fila, la Balanguera filarà. Desolació. Jo sóc l'esqueix d'un arbre esponerós ahir, que els segadors feia ombra a l'hora de la sesta. Mes branques, una a una, va rompre la tempesta i el llamp, fins a la terra, m'assoca mig partir. Llegiu Joan Alcover, el millor homenatge possible.
L'efemèride és el pròleg, anem al desenllaç d'aquestes espurnes. Avui ens portes una parella literària.
Una parella literària, una mica més que literària. I que venen de Vilanova i que porten als ulls el blau del mar de la primavera. I estem molt contents de tenir la Teresa Costa Gramunt i l'Oriol Pi de Cabanyes, perquè tots dos acaben de publicar llibre.
Bon dia a tots dos.
Bon dia.
I comencem per la Teresa. Faig una breu presentació perquè el que interessa és que ells parlin del seu llibre. La Teresa, sabeu que des dels anys 90 escriu, és exlibrista i és tan generosa que ha llegat al Museu Víctor Balaguer de Vilanova el seu fons d'exlibris. Ha publicat més d'una cinquantena de llibres, d'assaigs, de novel·la, de memòries, de poesia, que per mi sempre excel·leix en poesia, de crítica literària, de publicacions de caire feminista, polític, un llarg, etc. Ha estat premiada en narrativa, en poesia, en periodisme, ha estat comissària de l'Any Riquet, però avui és aquí per parlar-nos del seu darrer llibre, Ran de terra, ran de cel. I tinc una anècdota que ve de París. A París, aquests dies, hi ha una exposició amb un títol molt similar, que està a la galeria de Giovanni i Claire Sarti. I queda't amb el nom de Claire, perquè és la neta del Paul Éluard, de la tercera dona, de la Cécile. I l'exposició es diu Entre ciel et terre. Oh, Teresa, el món es connecta, la literatura, l'art i tu. I anem per feina.
Aquí... Si no li has deixat, s'ha quedat amb la boca oberta i no ha reaccionat, pobra. Que bona, no, la troballa?
Sí, realment emocionant, perquè el Paul Éluard per mi és un poeta que tinc molt llegit i, a més, per la seva relació amb la gala i etc. I vaig escriure justament un conte parlant de la Cécile. Parlant de la relació de la Cécile amb la seva mare, que, clar, la va deixar amb el pare i després la va veure poquíssim. O sigui que realment, sí, per mi ha estat una sorpresa.
Doncs
això.
Ja ho saps, Oriol i Teresa, cap a París, perquè això s'acaba aviat.
Sí.
Doncs vinga, anem a parlar de Ran de terra, ran de cel. Aquest llibre, tant el teu com el de l'Oriol, tenen una portada bellíssima i en l'interior hi ha sengles pintures de la pintora Ton Sant. L'art, el color, va lligat als teus versos, Teresa?
Sempre.
I un moment, per què aquesta pintora i no una altra?
Bé, perquè aquesta pintora dona la casualitat, o no, però és l'esposa de l'editor. I aleshores vam veure les seves pintures i ens van agradar molt. I vam pensar, doncs, que què millor que una pintura de l'esposa de l'editor, que a més és una pintora que per mi té un estil molt característic, amb aquests tons que precisament hi ha molt de blau i molt de terra.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, hi lliga perfectíssimament.
Però és molt especial, a mi també m'ha agradat molt, no?
Sí, sí.
Bueno, Teresa, la mort de la mare és molt present en el llibre, sobretot a l'inici. Aquesta part és un viatge cap a l'interior per eternitzar una mica la força de l'amor entre la mare i la filla?
A veure, la mort de la mare és una experiència molt diferent de la mort del pare, al meu entendre. Jo vaig perdre el pare, doncs, 8 anys que morís abans, diguem-ne, la mare. Però amb la mare ens lliga un cordó no només físic, sinó també psíquic i espiritual. És a dir, la mare, en genèric, no en persona, però sí, en genèric, ens lliga a la mare terra. Aleshores, la desaparició de la mare és un xoc molt més fort que quan desapareix el pare. Per mi, que és una qüestió purament personal. Però jo ja ho sentia així, però m'ho va fer veure el poeta Jordi Pàmies. Em va dir, Teresa, la mort de la mare és especial. I jo vaig pensar que era cert, perquè jo, en el moment en què va morir la mare, ja li vaig escriure un poema. Després em vaig trigar molt de temps a poder escriure més poemes, però em vaig escriure 2 o 3, que són els 2 o 3 poemes que estan a l'inici del llibre. Després em vaig quedar muda, però que són realment, diguem-ne, un sentiment de pèrdua molt profund, però alhora situant la mare més enllà de lo que és justament la terra, que per això ran de terra, ran de cel.
Ah, molt bé tot això, I ets una dona que compromesa. I ho veiem, per exemple, quan parles dels morts de la Covid, hi ha un moment que dius, en la hipocresia que guarneix el món amb braçalets daurats de la indiferència. Ostres! Aquest dolor i aquesta indiferència que ens envolta, com ho vius, això, Teresa?
A veure, normalment ens fa mal el que tenim més a prop. Aleshores, les morts altres, diguem-ne, si com més llunyanes són, tenim el perill de que cada vegada ens siguin més indiferents. I la prova està ara, en aquests moments, en què està morint molta gent. Lo de Gaza ja no ho explico, perquè si no ens ho arriben a posar cada dia les imatges a la televisió, hauria estat una guerra indecent, perquè era una guerra indecent, però que d'alguna manera ens era molt llunyana. Què ens la va apropar? Les imatges a la televisió. Ens van resultar insuportables. Tan insuportables que la gent, poc o molt, van fer pressió perquè això tingués la durada, no la durada que va tenir, però vam accelerar que això en un moment determinat fos una cosa política. Ens ha costat molt, i ens costa molt cada vegada que el patiment de la gent sigui una cosa política, però és que ho ha de ser.
Teresa, i potser un fragment d'un poema petitó?
Sí, mira, aquest moment de contemplació. Miro com s'alça el calze groc, humil herbei que fa llum en la prada verda. El món plora morts a l'Hospital del Món. L'abril somriu en el paisatge gràvid. Miro amb quins ulls els vels subtils del temps i l'espai. Conformen una realitat que entenc i no entenc. Imperturbable el cant de la puput. Distreu de pensar en el traç negre de dolor, quan de la matèria sofrent en miro els ulls.
Gràcies. Teresa, i cap al final del llibre hi ha la bellesa del romànic de la vall de Boí, però també hi ha el mal i el bé, el drac i el Crist. Aquesta part, què vols transmetre? Aquesta cosa que tens pel mal, o no, o per l'art,
sí,
parlem-ne
sí,
un moment així.
Sí, diguem que és un tema que ja he tractat en altres llibres, sobretot en l'anterior, I, a veure, el tema del mal, el món, o sigui, el mal és el que es veu més, perquè físicament és el que es presenta amb la cara més fosca. Però també hem de veure que si no hi hagués el bé, ja, el món ja s'hauria enfonsat. Aquesta és la realitat.
Aquesta és la
realitat. Però això no deixa de ser que en totes les èpoques el mal sempre s'ha vist amb la mateixa cara, és a dir, amb aquesta cara fosca de la qual doncs, en podem extreure no només, diguem-ne, la foscor, sinó també allò que a dins nostre també hi és de fosc. I aleshores mirar de treballar-ho precisament des de dintre. És a dir, aquest mal, anar-lo esmussant de manera que cada vegada faci menys mal i sigui menys dolorós.
Moltes gràcies, Teresa. Parlem ara amb l'Oriol. Oriol, benvingut. Us presento breument l'Oriol, també. És, amb el pas dels anys, un dels intel·lectuals del país de referència, i no cal anar fora a buscar intel·lectuals, els tenim a Vilanova, amb un llarg recorregut com a escriptor, periodista, assagista, amb premis com el Serra d'Or, Oriflama, ha estat columnista a l'Avui, a La Vanguardia, al Diari de Barcelona, professor d'institut i d'universitat, director del Museu Víctor Balaguer, amb més d'una quarantena de llibres, i he de citar el més emblemàtic, Oferiu flors als rebels que fracassaren, però també el dietari Llibre d'Hores, l'assaig Repensar Catalunya, que ens convindria rellegir, de gaire històric Passió i mort de Joaquim Mir, i glossa sobre Maragall, Ors, Espriu, etc. Però ha fet una bellíssima presentació, la contraportada del llibre, que ell és un trapell, l'Oriol, eh? I en comptes de dir tot això, que és el que toca, diu: viu i escriu els quatre vents entre vinyes. I després diu: la vivència del paisatge familiar l'ha conformat des de la infantesa. Més endavant l'entorn natural apareix, més endavant els dietaris que van començar el 1980. Aquest, esteu atents, és el primer i últim llibre de versos. Avui presentem Haikus i altres poemes, el seu primer llibre de versos, que diu ell.
I últim.
I últim. Però, escolta, Oriol, però com pots fer aquesta afirmació tan categòrica?
Sí, sí, sí.
No pots fer aquesta mala passada al lector. Perquè, explica'ns una mica, com ha sorgit la idea de fer aquest llibre i aquesta brillant obertura amb els haikus?
No, mira, de fet jo anava fent haikus aquests de tant en tant. O sigui, el haiku és un poema breu d'origen oriental, que és un moment simplement de contacte amb el tot, amb el temps etern, per dir-ho així. És molt breu. I aleshores anava fent, en català són 4 síl·labes, eh? En castellà són 5, 7, 5. A vegades es confon això. I aleshores anava... I quan vaig adonant-me que en tenia molts, dic, bueno, faré un recull, no? Són 150, que són bastants. I després ho vaig afegir, doncs, alguns altres poemes així de circumstàncies, algun de felicitació, un, doncs, en la mort de Lluís Maria Xirinacs, altres de diversos, o són temes diversos, però l'important, el central són els haikus, no? Mm. Aquests, no? Si voleu, us en llegeixo algun.
Doncs hi va, llegeix-nos en un.
És molt breu, eh? Per exemple, un que diu: rabassa viva. De moment els haikus normalment no es titulen, però jo els hi poso títol. Rabassa viva. Cendres d'un mort al peu d'un cep tot nu. El vi fa sang.
És preciós aquest, eh? Però fixeu-vos que estrapella perquè ell posa un títol i, per tant, té un vers més per jugar. Eh?
Un altre.
Continuem,
que seria...
Oriol.
Anunci de primavera. Ara estic esperant l'arribada de les oronetes. I no, encara no n'he vist cap, perquè nosaltres anem bastant a Guardiola Font-rubí i allà sempre n'hi ha bastantes, però encara no, la setmana passada encara no havien arribat. Bé, anunci de primavera. Venen i van oronetes al ràfec, fent nius de fang.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Escolta'm una cosa, podem dir que és un llibre de temps viscut, també, aquest...
Sí, clar, sí. Jo que faig més són, és crònica, crònica. M'interessa molt, diguem, contextualitzar els fets, no?, en el temps que vivim, no? I això, clar, és un temps... El temps són dues maneres d'entendre el temps. Una que seria el temps lineal, des d'un principi cap a un fi, des d'una causa fins a un efecte, en línia recta, en línia ferroviària, que dic jo.
Bueno, ferroviària, ara, no el toquem, aquest tema.
No és gaire.
Ara però, no és una bona imatge.
En línia ferroviària. I després hi ha el temps circular, que és una mica el temps oriental, no? Que, diguem-ne, que... doncs, bueno, puja i baixa, no? El que deia el Montaigne, diu, la vida és ondulant, fa una ondulació, no? Doncs bé, això és una vivència del temps, no temps del temps etern, del temps que, on es troba el, en el present, ja hi ha tot el passat nostre i tot el futur. El present és una cosa molt efímera.
I, bueno, és això... l'instant, tu dius. Oriol, i ets un home de compromís. Hi ha un moment que dius, viure en consonància amb la terra, amb la llengua, amb el temps que ens és donat. Jo penso que aquí hi ha molta transcendència, que s'hi respira aquesta filosofia japonesa, però també en aquesta literatura s'hi respira la Bíblia, per mi l'Eliot, el Rilke... Parlem d'això una mica. Bueno, poquet, eh?
De què vols parlar? De,
doncs d'això, d'aquest compromís amb el món i amb el transcendent, també.
Sí, o sigui, sempre aquesta veta una mica transcendent, sempre l'he tinguda, que la Teresa també la té. I
vam, sí,
de fet, la
per
nostra,
això feu bona parella.
La nostra vida anterior. doncs bé, això, sí. O sigui, m'interessa la metafísica, l'eternitat, l'espiritualitat, tot això, no?
Vols llegir un poema sobre
un
això?
Un altre poema? A inici de primavera. A inici de primavera. Fa un dia clar i lluminós, airejat de llevant, alegre. He anat a buscar espàrrecs per les verdisses dels vorals dels marges de pedra seca. Els ceps ja rebroten. Treuen pàmpols petits, ploren llàgrimes de saba. Camino mirant en terra, cagallons de conill, empremtes en pista d'argila, petges de guineu en el fang, fragments de musells de senglar, furgaments de musell de senglar, una serp fugissera.
Molt bé. I de veritat, Oriol, que no tindrem més poesia?
No,
és preciosa.
No, perquè no m'hi dedico, no, de veritat. No,
bueno, doncs, escolta...
Jo crec que amb això ja he complert de fer un llibre de poesia entre els meus més de 40 o quasi 50 llibres.
Sí, sí.
Amb un ja faig. Però la poesia està en tots els llibres en prosa, també, en realitat. El llibre d'Hores, que és el meu primer dietari, publicat l'any 80, ja és molt líric. Hi ha moltes descripcions de paisatge, del Garraf... I...
És veritat que fas això.
Ja, a mi la vida del paisatge m'interessa. És a dir, la viure la natura, jo m'hi sento.
Molt bé. Doncs, Sílvia...
Potser que la Teresa ens llegeixi un altre poema, que només...
I llavors ens podem tancar amb això?
Sí.
Va, doncs recuperem, que no feu greuges comparatius, que tots hagueu pogut llegir dos cada un.
Brillarà la tenebra. Brillarà la tenebra. Sí, sí, encara que no ho creguis. Brillarà la nit, el llindar de l'alba. Brillarà el dol, perquè saps... que res no mor, que la primavera és llum, que retornar és viure amb la mirada canviada, amb el seny en la follia, amb el cor badant-se en calze d'amor. Brillarà el sol en la fosca, en l'ample vida que s'obrirà en el cel, en l'arrel, en el lloc de la mort transfigurada.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, que teniu el plaer d'escriure en aquest paradís que l'Oriol diu entre vinyes i que tots dos, d'alguna manera, feu d'aquesta natura que us envolta una alta poesia. Gràcies per ser a les Espurnes Literàries.
Gràcies a tu, Anna.
Anna, deixem que demani que recordem els títols de cadascun dels seus llibres i l'editorial, perquè segur que han encisat a més d'un oient.
Mira, l'editorial és Stonberg, tots dos, el llibre de la Teresa, Ran de Terra, Ran de Cel, I el de l'Oriol, com no podia ser d'altra manera, haikus, que veig que tu dius haikus, sí. Per, i altres poemes, però mira, no sé, això és un dilema que no sé, digues, per què sí i per què no.
No, t'explico, no, de fet és haikus, que és galà, que aspirada aquesta en català no la tenim, però yeah. L'escrivem amb una H, però és una paraula
oriental. Estrangera no? I hauríem de respectar, sí. No? Haikus. Jo com que soc una mica de cap a casa...
Les apostrofacions de haikus, però, o sigui, no és d'haikus o...
Sinó que de... no es pot apostrofar aquí.
Exacte.
Molt bé, hem fet llengua, també.
Oriol Pidecabanyes, Teresa Costa Gramunt, sempre és un plaer tenir-vos a Ràdio Vilafranca. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.